Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Avui esquartarem el teu ídol.
César, avui no cal que em diguis de qui parlaràs, perquè em sembla que ja ho sé. Segurament serà de Richard Clayderman, no?
Mm-hmm.
No?
No, no.
Bob Marley.
Tampoc.
Tampoc. Ah, ja ho sé. La Tina Turner.
Em temo que no.
Del Hosmer. Ah, no, no, que aquest no està mort. Segurament... Ah, Kurt Cobain.
Doncs no.
Bueno, vale. Pels discassos que ha fet últimament, encara que no estigui mort, Bob Dylan.
Em sembla que no.
Bé, llavors la pista serà l'ampolla de vi que tens aquí al costat, no?
Podria ser.
O sigui, parlaràs d'Amy Winehouse?
Doncs, Uri, em temo dir-te que no. Però també pertany al mateix club dels 27. L'any 1889, Hazelhurst. La Julia Ann Myers i el Charlie Dodds es casen. La Julia era filla d'antics esclaus i el Charlie, un exitós fuster i constructor de mobles.
Com Jesús. No, no, perdó, el pare de Jesús.
Podria ser, també, sí. També he dit que també era fill d'ex-esclaus. Així com els pares de tots dos havien nascut a les plantacions sota l'esclavisme, la nostra parella ha aconseguit ser propietària de la seva pròpia terra i casa. Comparat amb altres famílies de raça negra, es va bastant bé. Però en una baralla, en Charlie sembla que li fa quelcom més que una cara nova a un home influent. Probablement un peix gros, probablement...
Blanc, no?
Exacte. I si és un peix gros i blanc...
Sí, un peix gros però que viu fora de l'aigua, no?
Un lluç.
Podria ser un lluç. Pallús.
Pallús. En Charlie Dodds, llavors, per aquesta situació, es veu obligat a fugir de Hazelhurst. I per no tenir problemes, decideix canviar el seu cognom. Ara es diu Charlie Spencer.
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 Potser Spencer, que així passarà desapercebut, no?
Podrà ser, sí.
Home, a veure, si dius Spencer, potser passes desapercebut, no?
Sí.
César Spencer.
César Spencer.
No estaria mal.
La seva nova residència es trobarà a Memphis, Tennessee. La Julia i en Charlie no perden el contacte i durant els següents dos anys ella li enviarà els 10 fills que tenen en comú, un a un, a terminis.
Hòstia, però com li envia per correu o...?
Doncs no ho sé, però com una hipoteca a terminis, no? Si li envia un cada mes i mig o com ho farà, però...
Home, no està malament que et vagin enviant fills...
Sí. Sí, dos anys, 10 fills...
Obres la bústia i trobes un fill allà, no?
Sí. Hòstia. Sí, sí, sí. Així, el pare també se'n farà càrrec de les criatures. També tenen en comú dues filles, però aquestes es queden amb la mare.
Aquestes no les envia?
No les envia.
Bueno, és una opció.
Potser són les que es queden per ajudar-la a fer la feina de la llar.
Segurament, perquè en aquella època...
Exacte.
Això passava, no com ara, que tothom fa de tot, no?
Exacte.
Exacte. No com abans.
Sí.
O bueno, abans ho partien, però potser no.
Però parteixes no... tot, tot, vull dir...
Sí, sí, tot.
Per si fos poc, en Charlie Spencer té dos fills més amb una altra dona.
Hòstia.
És a dir, li envia dos fills...
Dos que no li envia...
Que ja... Ah, sí. I dos que ell té amb una altra dona són 10, 12, ell 13, i la dona que té aquests dos fills, són 14 a la casa.
14, no està malament.
No està mal.
Sí, equip de futbol amb molts canvis.
Jo crec que es pot superar, eh?
No.
Sí, com l'Opus, igual, igual.
Ja.
Mentrestant, la Júlia viu una aventura amb el Noah Johnson, un parcer itinerant. El 8 de maig de 1911, prop de Hazelhurst, i fruit d'aquesta relació, neix el Robert Leroy, el nostre protagonista d'avui.
Leroy, l'heroi.
Sí, l'heroi.
L'heroi.
Sí,
sí, sí,
ja. L'heroi d'avui, sí.
Tenia nom de protagonista, ja.
Estàs molt fi avui amb els jocs de paraules, eh?
Sí. M'he afinat abans de venir, sí.
Con la fiscalia.
Més o menys.
Bueno, llavors, els primers anys, a la seva etapa de bebè, el Robert viu amb sa mare, mudant-se de plantació en plantació. Arribant al 1914, la Júlia decideix anar-se'n a viure a Memphis, amb el petit Robert Leroy Spencer, que només té 3 anys, i les dues germanastres d'aquest. Ara a Memphis conviuen la Júlia,
sí,
els 12 fills...
Sí, 13, ja són 13.
Sí, en comú, sí. Sí. El Charlie,
14,
que és el pare d'aquestes, sí, 12 criatures. La dona del Charlie, aquesta que té ara...
15.
En la que ha tingut 2 criatures més.
Sí. Uf, jo em començo a perdre, però tots 17, en una casa, no?
Sí, i el nostre protagonista, el Robert Eloy, 18. Es podia superar o no es podia superar?
Sí, es podia superar, sí.
Hem posat... Hem
de fet, jo conec un cas real...
Sí?
Que eren 21 fills.
Que és real, què vols dir? El rei i la seva família?
No, no, real de veritat.
Home, que tindrà també 21 fills o més.
Ja, segurament més. L'únic que així reconeguts. Mm. No, no. Però aquest cas és real, eh?
Ah,
eren,
sí, sí,
21 fills.
I són de l'Opus?
Evidentment.
Bueno, era una decisió.
No, no era una llegenda. Jo primer pensava que era una llegenda, però després ho vaig poder comprovar. I
vale, vale.
Era així.
En un principi semblen tots ben avinguts, però en poc temps el Charlie comença a recelar del petit Robert, el fillastre, que ja té problemes de disciplina.
Hòstia, no es portava bé del tot, o què?
Sembla que no. La mare del nostre protagonista, la Júlia, angoixada per tota aquesta situació, decideix fugir cap a Robinsonville, on era la vall en Liderman, una de les plantacions de cotó més antigues i més grans del delta del Mississippi.
Mm-hmm. D'allà han sortit grans blusos.
Sí, i tant, i tant. I Tom Sawyer, també.
Ah,
sí.
I el vaixell aquell de...
Aquell que tenia la roda aquella, sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
Ara coneix el Billy Dusty Willis. I 2 anys després, encara enamorada, decideix viatjar de nou a Memphis per demanar permís al Charlie Spencer per casar-se amb la seva nova conquesta.
Hòstia.
I a demanar permís.
A Memphis passaven moltes coses, eh?
Mm. Sí.
I li va donar el permís, o què, per això?
Sí, perquè es van casar.
Sí, no?
Sí. 1916. El Robert Spencer ja ha fet 5 anyets i la Júlia se l'emporta a viure amb ella i el seu segon marit, el Willy.
Uh-huh.
Passen els anys i el nostre protagonista és un jove que no mostra cap interès pel treball a la granja familiar. A l'escola tampoc no mostra cap interès per l'estudi i l'abandona amb l'excusa d'un problema en un ull. Cataractes.
No, no ho veia clar, no, el paio?
No ho veia clar.
No ho veia clar. I això, home, ara ja no passa. Ara la gent té interès per moltes coses. O sigui, per estudiar, els joves tenen molt interès. Per anar al parc, en general, jo els veig bastant sants, els joves,
sí,
d'avui en dia. En aquella època, no ho sé, però els d'avui els veig, sí, no?, molt interessats en tot.
Podria ser. El seu únic interès és la música. Primer té interès per l'arpa i després per l'harmònica. Només vol tocar música tot el dia, intercanviar cançons amb els seus amics.
Bueno, està bé.
Està bé.
Jo intercanviava cromos.
Sí, jo també, sí, sí. Julio Salinas...
López Ufarte.
López Ufarte, hòstia, grans noms.
Serna.
Serna, sí, sí. Castellanos, sí.
Bueno, ara hi ha un també, el Tati Castellanos.
Ah, també, també, sí, sí. En 1927, el Robert Spencer aconsegueix la seva primera guitarra. Ara toca l'harmònica i la guitarra. I és ben considerat com a harmonicista. Però com a guitarra és bastant limitat.
Bueno, al principi tots som limitats, al principi.
Sí, sí, sí.
És qüestió de posar-s'hi.
Sí. Començant l'any 29, s'enamora de la Virginia Travis, de 16 anys. Bueno, ell té 2 més.
Bueno, sí, bueno.
I es casa en el comtat de Tunica.
De Tunica, no?
Sí, no Tunica, eh? Tunica.
Tunica.
Sí. La jove parella es muda a la casa de la Carrie, una germanastra del Robert. A l'agost, la Virginia queda embarassada. Tots dos estan entusiasmats, esperant l'arribada de la criatura. En Robert, ara sí, treballarà de valent a la granja.
Ah, ara ha trobat un sentit, no?
Sí.
A l'existència humana.
Exacte.
I això que ja començava a ser harmonicista.
Però
i...
frena, perquè la cosa no... No,
no pot anar
l'assistència
tan bé, no?
No acaba d'arribar. No. El 10 d'abril del 30, la Virginia i el bebè moren al parc.
Collons. Drama.
Sí.
Drama.
Pocs mesos després, arriba a Robinsonville el popular Son House. L'acompanya el Billy Brown. Aquest últim és un guitarrista acompanyant en els seus inicis d'en Charlie Payton i ara del Son House. El Son House era un predicador, un pastor de l'església. T'has fixat que tots els podcasts que fem sempre...
Sempre surt l'església pel mig, no?
Sempre, sempre comencen a tocar a l'església.
Bueno, perquè era un lloc on es començaven a tocar...
Els instruments.
Els instruments.
Deixem-ho aquí, no?
Sí.
Això, més o menys.
Sí, sí.
Als 25 anys es passa al blues. Ha desenvolupat un estil únic aplicant la pulsió rítmica, la potència vocal i l'emocional. Ha obtingut tanta rellevància que el considerat pare del Delta Blues, el Charlie Payton, l'ha convidat a compartir alguns compromisos sobre els escenaris i alguna sessió de gravació.
Bueno, pues...
Endavant.
Començar a fer bon camí, no?
Sí. Aquest és el Son House, eh?
Son House.
El nostre jove protagonista, el Robert Spencer, acosa el Son House i el Billy Brown. Els acompanya a tots els Yuk Joints.
Yuk Joints?
Sí.
No sé el que és.
Doncs són uns establiments on es feien balls, jocs d'atzar, música en directe, beure...
Ah, bueno, com un centre cívic,
sí,
estarà,
sí,
o un
sí,
centre social...
Exacte, exacte. Estava sempre regentat per afroamericans. I també a vegades oferien menjars, allotjament a preus econòmics. I com tu dius, són els treballadors del camp, que ja eren lliures, els que es deien els lliberts, que eren els nous ex-esclaus, els lliberts.
Sí, ja no eren esclaus, no? Eren...
No, estaven ja lliberats.
Tenien semi-llibertat. Bueno, sí, llibertat,
sí,
però...
semi, perquè, clar, si feien aquests centres socials era perquè a molts puestos de blancs no podien anar.
Segregació.
Exacte.
No com ara, que tothom va tot arreu on vol, no?
Sí, exacte, exacte. Igual, igual.
Igual que ara, sí.
Doncs això, com et deia, el Robert Spencer els acompanya tot arreu, allà on van a tocar. Qualsevol puesto que facin actuació...
És la millor manera d'aprendre, eh?
Exacte.
Acompanyant els grans.
Sí, i quan aquests fan algun descans, ell aprofita per agafar la guitarra.
Ah, bueno, molt bé.
I és quan espanta l'audiència.
Hòstia.
És encara un inexpert de l'instrument.
Ja, l'harmònica sí, però la guitarra encara no.
La guitarra
no...
encara no.
Ja, sí. Bueno, és posar-s'hi.
Sí, sí. A finals de l'any 30, la seva mare li diu que el seu cognom no és Spencer.
Es pensava que era Spencer, no?
Spencer, sí, Spencer que és Spencer.
Spencer que és Spencer,
sí.
Però no.
I no perquè Charlie abans de Spencer es digués Dots. No, no, perquè el seu pare és el Noah Johnson, aquell parcer que va tenir una aventura
sí,
a la
sí.
seva mare. Llavors, la seva mare creu que aquest home està vivint a Hazelhurst. Llavors, el nostre protagonista decideix viatjar cap a Hazelhurst, a veure si el troba. I, a més, adoptarà el cognom del seu pare biològic. Ara es dirà Robert Johnson.
Robert Johnson. Home, com a nom està xulo.
Sí.
Fins i tot seria nom de surfista, no? Ara diu Robert Johnson.
Jo veig més com neteja vidres.
Allò era Mr. Proper. No, Mr. Proper tampoc era de vidres, ben bé.
Johnson & Johnson, suposo que és per això.
Ah, és el xampú. Llavors
tu passa el...
Un xampú.
Tu passa... No, tu passa...
Passa pàgina.
Johnson i jo passo el trapo o alguna cosa així. No te'n recordes d'aquest anunci?
No, tu pronto jo el paño.
Ah,
no.
Això, o sigui, això era de Johnson & Johnson.
No, però no. Johnson & Johnson era el xampú.
Ah, sí?
D'aquell que t'entrava a l'ull i veies estrelles.
Bé, perquè igual era el mateix producte de la...
Segurament.
Que la tia mobles.
Segurament.
Doncs, arribat a Hazelhurst, el Robert rebrà classes de guitarra amb Ike Zimmerman. I és en aquest temps qui dedica més hores a l'estudi de l'instrument. Al maig del 31 es casa amb la Callie Craft, una dona divorciada que havia estat casada de dues vegades i que té tres fills.
Ostres.
Més tard coneix l'Esther Lockwood, mare de Robert Lockwood Jr., que més tard esdevindrà un intèrpret de blues.
Al final tot queda en família, quasi, sí. Pel que sembla, no?
Els juniors estan
juniors
al poder.
I aquest home que tenia una família molt gran, no? O sigui, teníem germanastres, dona, fillastres...
Sí.
Tenia una mica de tot.
El nostre protagonista torna a Robinsonville, on treballarà de músic, ara ja sí, amb el Son House.
Hòstia, molt bé.
Aquest, el Son House, serà qui sorprès per l'extraordinària millora en tan poc temps del Robert amb la guitarra, alimentarà la llegenda que diu que en Robert Johnson va vendre la seva ànima al diable per poder tocar el blues de manera magistral.
Hòstia, Allò, el Cruce de Caminos, no? De fet, van fer una pel·li tot. Mm. Sí, 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 Cruce de Caminos. O sigui, ven la seva ànima al diable, no? O,
sí.
O ara no té res a veure el diable.
No, això ho deia.
Sí, sí, havia vengut l'ànima al diable. Mm. Per això era tan bo, no?
Segurament.
No perquè s'hagués passat hores practicant.
No.
Ja, potser aquí més d'un s'ha vengut l'ànima al diable, també.
Segur. Jo, com que no el trobo el diable, no.
Està tot arreu, diuen, eh?
Segurament. El nostre amic comença a guanyar-se fama de... Com diria? És que no ho sé dir. Com dirien en castellà, mujeriego. Per ell, les dones són com habitacions d'hotel.
Hòstia. Això en aquella època s'estirava, eh?
Sí. Ell estableix un patró que li acompanyarà durant els anys que es dedica a viatjar. Uh-huh. Sobretot viatjava pel sud dels Estats Units, que és on feia els concerts. Uh-huh. Llavors, vaig de concert. Què he de fer? Vaig a la població tal i busco dones madures o jovenetes locals una miqueta poc agraïdes. Saps? Lletxotes, digues-lo així.
Sí. Les que no eren molt guapes, com si diguéssim.
Clar, és que si no tenia competència, ja era més fàcil.
Clar. Llavors, sí, perquè les guapes sempre tenen
ja estan
pretendents, no?
Ja estan agafades.
Estan agafades o tenen pretendents.
Sí. Llavors les sedueix i així s'assegura l'estància al lloc on ha d'actuar. On altres músics aconsegueixen dietes, ell aconsegueix dietes i estància.
Bueno, tio, es busca la vida. Sí. És com, seria com aquest amant que hi havia ara al Tinder, no? Fa poc que hi havia un home per Tinder que enganyava les dones.
Ah, sí?
Es feia passar per...
Jo aquest ho veig més com un Julio Iglesias. No, potser és el que feia Julio Iglesias, potser ho va guanyar així tot.
Potser Julio Iglesias va veure d'aquesta font.
Podia ser, no? L'estil...
Sí. I la joventut eterna...
I el diable, ja, sí, sí. Ja.
Es barreja tot, eh?
Tot al final, tot del mateix puesto. Ara, el nostre amic és un triomfador. Les seves actuacions són aplaudides inclús pels més entesos en la matèria. La seva tècnica guitarrística, basada en una evolució de l'estil sincopat del Sound House, amb un llenguatge musical ric de tresillos, glissandos, canvis de to continu, i contrapunts, dialogant amb la veu solista i el domini de l'slide, serà admirada per tots els músics de blues.
Home, no m'estranya. Si és capaç de fer tot això alhora,
sí,
el mínim és admirar-lo, no?
Exacte. També adquireix rellevància al caràcter poètic de les seves cançons. Mm-hmm. Encara que la temàtica, com la d'altres tants bluesman, és religiosa, festiva i sexual, bàsicament en aquesta la temàtica, religiosa, festiva i sexual. O també potser religiosa i festiva, o
sí,
festiva o... i sexual, o religiosa...
I sexual, no?
Religiosa i sexual, ja, podria ser.
Al final tot lliga.
Tot lliga.
Les cançons d'ara no són festives, no, i no són,
són
sexuals.
Són religioses.
Són religioses, no? Sí, segur que algun exemple trobaríem.
Segur. Les seves lletres no són reiteratives, sinó que s'allunyen dels clichés. Dels clichés així que hi havia habituals, mm-hmm, no? Del moment. Robert Johnson crea un univers personal, tant creativament com interpretativament. La seva peculiar manera de cantar deixarà petjada en d'altres artistes de diverses generacions. Mm-hmm. Ray Cooder, Keith Richards, Bob Dylan, John Mayall... Eric Clapton li dedica un àlbum sencer, Me and Mr. Johnson. Només posa ell, eh?
Mi? Bueno, és l'Eric Clapton.
Home, l'educació m'havien dit que era al revés, no?
Sí, però quan un és Eric Clapton, potser es pot posar al davant d'algun altre, no ho sé. Eh?
Qui està fent el programa avui? Jo i l'Uri. Ah, no, perdó, l'Uri i jo.
Sí, bueno, tu, jo soy tu, tu eres...
Sí, tu eres Eric Clapton.
Eric Clapton, sí.
Toco Led Zeppelin...
Blues. Et toco un blues.
Sí. Led Zeppelin li fa un petit homenatge al tema de Lemon Song i Peter Green el versiona en el disc de Robert Johnson, Songbook.
Uh-huh. O sigui que el llibre de les cançons de Robert Johnson, no?
Exacte. Molt bé aquest nivell d'anglès.
Thank you.
Millor que el meu. Led Zeppelin li fa un petit homenatge, ja ho he dit abans, no? Doncs això.
Bueno, era per si algú no li havia quedat clar. O sigui, Led Zeppelin li va fer un homenatge. És que...
Sí?
No ho van fer a tothom, no? Led Zeppelin no va fer un homenatge a tothom, no?
No.
Però a Robert Johnson, sí.
No sé... A vegades et trobes gent que després desxifra les lletres i veu coses on no hi són, també. Eh?
Ja, bueno, i si poses discos al revés, fins i tot també pots escoltar la veu del diable aquell amb la qual uns quants han begut la seva ànima.
O el tercer Paul McCartney, també.
També, sí. Ara és el quart, el que queda, per això.
Els dies 23, 26 i 27 de novembre de 1936 enregistrarà unes quantes cançons en un hotel de San Antonio, Texas, i els dies 19 i 20 de juny del 37 tornen a registrar unes quantes cançons més, aquest cop en un estudi a Dallas, Texas. Només 29 cançons, és el que es deixa aquest home. Uh-huh. Aquesta és la seva herència. Però, clar, demana importància. De fet, fa més de 40 gravacions, exactament 42, però, clar, algunes d'aquestes són repeticions. El nostre home continua donant actuacions i allà on toca, doncs, bueno, toca aquestes cançons ja enregistrades i d'altres més.
Uh-huh. Home, és que abans la gent gravava cançons en un dia. Això molava molt.
Sí.
Anava a l'estudi, feien unes sessions i gravaven en un dia.
Bueno, és que no hi hauria molt, molt de corta i pega ni tot això, no?
Bueno, molt no, pràcticament no
n'hi havia gent. I autotune hi havia?
Autotune, potser posant una garrafa aquí davant de la boca i això, però no, no crec que funcionés.
Ja. Yeah.
Però a mi aquesta manera de fer les cançons, o sigui, trobo que m'agrada sí? molt. Més sí. que no pas passar-te potser dues setmanes per fer una cançó. Mm. Perquè sí, pot quedar perfecta i tot al seu lloc, mm. però l'essència per mi es perd. En canvi, si graves en directe, no hi ha ni trampa ni cartró.
Exacte. A l'agost de 1938, el Robert té una actuació, una més d'entre moltes altres. I a més d'aquesta, coneix la Beatrice Davis, que resulta ser la dona de la model local.
A veure, si coneixes a una dona, vale. Si és la dona de la model local...
I llavors què vol dir? Que era lletja o que era madura?
Potser era madura i lletja, o potser era jove i lletja, però el que està clar és que potser molt agraciada pels seus gustos...
No, perquè
era.
Si no, no hagués intentat res.
Ja.
El cas és que el marit, gelós i conscient que el músic intenta seduir-la, ja. servirà un got de whisky enverinat al Robert.
Whisky i a dormir.
Whisky, no? Sí. Durant l'actuació, el nostre protagonista comença a sentir-se malament, cada cop pitjor, havent de finalitzar l'actuació abans del previst. Se sap que passa uns dies ben malalt i sense ser atès per cap metge. El 16 d'agost de 1938, el Robert Johnson mor a l'edat de 27 anys. Que en pau descansi.
Need my help someday, crying. Hey, hey, baby, don't. I hasta aquí l'afinador.
Bé, Uri, què ens portes avui a la secció de l'afinador?
Doncs mira, César, avui porto una cosa d'aquestes que t'envien a vegades per WhatsApp. Mm-hmm. I és una actuació, de fet està al YouTube, qui vulgui veure-ho, potser si ho busca ho troba. I és una actuació de... No sé, jo com no els conec, jo m'he imaginat, per exemple, són uns nois que estan com al final d'una festa de final de curs de, mm-hmm. de l'institut o d'una cosa així. I bueno, van decidir tocar una cançó, potser van tocar més, però almenys aquesta és la que hem trobat, la que m'han passat, vaja.
Sí.
I, bueno, si vols te la poso, escoltem a veure la cançó si la reconeixem.
Vale.
I després potser podem intentar averiguar d'on surt tot això.
Sí, està bé.
No? T'ho
sí,
poso, vale?
I tant, ja, endavant.
A veure què et sembla.
Endavant.
Comença fort, per això.
Doncs et diria... Potser no t'ho creus, però sé de quina cançó es tracta.
Bueno, suposo que l'has reconegut pel riff del principi?
Sí. Sí.
I per l'última frase, no, potser?
Sí, perquè diu el títol, ho diu. Però vull dir...
Sí. Ja, a veure, jo no sé si el vídeo potser el va gravar la mare d'un d'ells... Mm. O el va gravar el típic enemic de l'Insti, saps? En plan,
pot ser. Hòstia,
aquells han dit que farien una cançó, anem a gravar-los.
Home,
a veure,
està clar,
a veure què passa.
Que si era un amic seu, no sé si ara encara seran amics.
No, per això et dic que potser va ser l'enemic, perquè ells no són, ells no s'estan gravant perquè ells estan...
Estan tocant.
Sí, sí, exacte, entre cometes estan tocant.
Bueno,
estan
però tocant. Igual... Hi ha gent molt atrevida, igual han dit, penja'l, sí, penja'l.
Sí, igual sí. Igual
de fet, han escollit el tema i han dit, penja aquest que és el millor del repertori,
ja,
penja
ja.
Aquest, podria
penja
ser.
Aquest que ens ha quedat de puta mare, no?
Podria ser.
Sí, podria ser. De fet, el so de la guitarra és bastant potent, o sigui, quan entra la guitarra neta s'entén bé. Però la distorsió és com de tenir, no sé, una pedalera d'aquelles una mica xungues, posar-ho tot a tope,
sí.
No? En plan, hòstia, així sona la distorsió de puta mare.
Sí.
I el bateria està allà intentant portar el tempo i, bueno, és un esforç arribar a fer això, no?
Sí, home, sí.
Llavors, s'han de tenir ben posats per fer aquestes coses.
Doncs sí. Jo crec que
i després per pujar-ho a internet, que potser no ho han pujat ells o potser ells estan contents de que estigui allà. I li diuen a la gent, hòstia, sí, poseu la direcció
aquesta. Posa'm gusta.
Sí, i fes un comentari, però un comentari guai, eh? O sigui, en plan, hòstia, us veu esforçar i...
Sí.
Es va semblar molt a l'original, per exemple.
Sí,
no?
Podria ser. Bueno.
Sí, hi ha d'haver-hi lloc per tothom en aquest món.
Sí, home, clar.
No?
Sí.
I la música és creativitat.
I tant.
I... Jo reconec que en els meus inicis potser si m'haguessin gravat amb una càmera i ho haguessin penjat al YouTube, potser en aquells moments estaria orgullós, però un any després potser diria...
Borra'l, no?
Qui l'ha penjat? Ja, és el perill de les noves tecnologies.
Sí, clar.
Perquè és com tot, eh? Té la seva part positiva
sí.
I té la seva part negativa. Mm. I clar, aquests nois, home, molt bé no ho feien, tenien ganes de tocar.
Sí.
Sembla una festa de final de curs de, d'això, d'institut, mm-hmm. no? I potser les mares o els pares estaven orgullosos de que els seus fills estiguessin allà superant la por escènica i tot allò, no? Mm-hmm. I potser practicant acabaran fent un discasso, vés a saber. El que està clar
sí,
és que...
potser era un plan Sant Jordi, també, aquests.
Sí, sí, o...
Bueno, Sant George, o el que sigui. El
sí,
que allà, no? Aquí cas... Sant Jordi, allà serà Sant George.
Sí, deu ser Sant George. I, home, també és veritat que potser els Metallica en els seus inicis, o els Green Day mateix, potser tampoc tocaven bé.
Haurem de buscar a veure si trobem alguna cosa, no?
Sí, de fet, jo un dia vaig trobar un de Green Day que tocaven a l'institut i ja tocaven bé.
Ja tocaven bé?
Ja tocaven bé.
Bueno.
Però perquè es deurien passar hores en un garatge tocant allà, assajant i intentant fer cançons una mica decents. Mm. Tots tenim un principi.
I un final, també.
I segurament tots tenim un final.
Digue-li al Robert Johnson.
Sí, whisky i a dormir.
Whisky.
No, i com tot té un principi i un final, doncs ara podem posar la versió original.
Ho has fet molt bé.
T'ha agradat?
Sabut,
ho he lligat, eh?
Sí,
sí.
Doncs vinga, posem l'original.
Sí, i així ens despedim de la secció amb una mica d'un tema bo.
Endavant. Aquesta secció parlem dels nostres estimats grups, aquells que han format part de la Universal.
Sí, César, doncs avui et porto un grup que tot i que ara mateix ja com a grup que eren no assajant aquí, sí que venen una tercera part, podríem dir, del grup, bàsicament l'ànima principal i les ànimes principals i uns quants músics més, amb una altra formació que és semblant, però no és ben bé el mateix. Mm-hmm. Avui t'estic parlant de Justo y los Pecadores.
Mm-hmm, molt bé.
Saps qui són?
Sí, i tant.
Et sonen?
Han compartit escenari.
Hosti.
Sí.
Oh, que bé.
Sí, a Salamme, a... Sí.
Cerdanyola.
Cerdanyola. Va anar bé. Sí, sí, sí.
Bueno, tenen un... Bueno, tenien un bon directe. Mm-hmm. A mi sí, algun sí. cop que els havia vist també em va agradar molt. I eren un grup, doncs, de rock and roll en castellà, rock nacional, podríem sí, dir, o podríem dir als espanyols, rock nacional. Mm-hmm. I bueno, de fet, el Justo és el cantant, el Cesc el guitarra, el Fara és el baixista, i al principi tenien el Jordi de Vilalta a bateria, i el Miquel Monfort, el mix, a la guitarra. Mm. No? I, de fet, són gent que provenen d'altres bandes. De fet, el Justo i el Cesc tocaven amb una banda que es deia Los Huevos. També estaven amb Los Montaña. Bueno, Los Montaña era un altre grup que també formaven alguns de Justo. I Los Amantes de María o Bebe Sin Set, per exemple.
Sí, que són coneguts.
Sí, són gent de l'escena underground del rock, una mica d'aquí, de la part del Garraf, com si diguéssim. I la veritat és que jo, quan els vaig descobrir aquí a la Universal, vaig descobrir-los per un disco que es diu Des del Burladero,
ah, sí, sí.
del 2007, i, hòstia, em va agradar molt. Jo tenia una època que el posava,
sí,
tenia el cotxe, i sempre que engegava començava el disco i l'escoltava bastant. I la veritat és que tenen el primer disco del 2000, a principis del 2001, De Bares y Amores.
Ah.
És. Després, Des del Burladero, el 2007, que aquest disc està gravat en directe, hi ha alguns petits recordings i la veu gravada per separat, però amb 3 o 4 dies d'estudi van gravar, mesclar i masteritzar, i per mi és un disc que sona molt bé. Està gravat aquí a Barcelona. Mm-hmm. I a més compten amb la col·laboració d'un gran pianista com el Lluís Coloma.
Ostres, sí,
que li dona allà un toc de boogie-boogie en algunes cançons,
sí,
que mola molt. Després d'aquest disc del 2007 van fer el Discreto, el 2009, i el 2013 van treure el Vasos, Besos i Versos, que és un disc que el van gravar com clandestinament, així en diversos llocs. Les bateries estan gravades a una bodega de Vilanova i la Geltrú. Mm-hmm. I després van anar fent recordings i coses d'aquestes. Mm-hmm. I el 2018 van treure, com si diguéssim, les dues últimes cançons. Tot això ho podeu trobar a l'Spotify, eh? A l'Spotify està, sí, tota la discografia de Justo y los Pecadores. Mm-hmm. I, de fet, la banda que són ara són Pancho, i, de fet, per el que he vist en alguns vídeos que tenen penjats, toquen alguns temes segurament de la última època de Justo y los Pecadores. Uh-huh. I bueno, és una mica almenys des del meu punt de vista com a oient, és una mica la continuació de de Justo y los Pecadores. És a dir, no canvia molt l'estil, no fan un estil totalment diferent, no comencen a cantar en anglès o saps? I segueix sent així, doncs, un rock perfectament audible. Llavors, això, tota la discografia està al Spotify. El 2018 van treure com dos últims temes, que es diu Canciones Encontradas, i són un parell de temes que estan allà com a igual com a rareza o com a última d'això. I ara posaré un tema del disco aquest, Vasos, Besos i Versos.
Sí, és un trabalenguas, no?
Sí, és una mica un trabalenguas. I això, imagina que ho dius a les 3 del matí en un bar d'allà de Sitges amb el Justo. Hòstia, Justo, el Vasos, Versos i Besos, Besos...
M'agrada molt.
És com molt difícil dir-ho. Però bueno, és un molt bon disc, i si un dia passeu per Sitges i aneu allà al famós lloc que es diu El Retiro, o fins i tot a una cantina que han obert ara que fan música en directe, si trobeu el Justo, el saludeu, també el podeu saludar de part meva, i us deixo amb un tema que es diu Mil Rayos, de Vasos, Besos i Versos.
Doncs endavant.
Pues anem cap allà.
pasar. Ahora no hay vuelta atrás. Lo tienes que entender. Nunca pisé las flores del jardín. Siempre caminé por el arcén. No miré atrás cuando el cielo se rompió. En mil pedazos sobre ti.
Barbarsions.
En aquesta secció us convidem a participar amb els vostres comentaris, ja sigui al YouTube, al Facebook, Instagram o allà on sigui que escolteu el nostre podcast. Podeu dir qui és l'autor de la cançó, qui la interpreta originàriament i, sobretot, qui interpreta la versió que ara escoltareu. Així doncs, ens despedim de tots vosaltres. Bon dia, bona tarda, bona nit.
Adeu, adeu, adeu.
Thank you.